Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut, avui estem a 22 de febrer i per fi la Guàrdia Civil ha detingut a l'atracador de les gasolineres de la Vall d'Uixó. A més d'estos dos fets, se li ha atribuït dos delictes d'estafa i un altre de furt en grau de temptativa. I també, el detingut ja està ingressat a la presó. I on l'han detingut? Pues ha sigut en Albacete. Està com a presumpte autor de robatoris amb violència i intimidació, un d'ells en grau de temptativa i dos delictes d'estafa i se furt en grau de temptativa. I este últim este l'ha perpetrat en la localitat d'Albacete. A la fi de gener del present any, la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó va iniciar aquesta investigació en produir-se un atacament a la gasolinera de la població, on l'autor armat amb una pistola va tractar d'accedir sense èxit a l'interior, per la qual cosa va encanonar en l'arma a la dependenta. Quan no va obrir, ell va golpejar el cristall per entrar i no ho va aconseguir. Pues bueno, va pegar a fugir del lloc. Però posteriorment, en el marc de la investigació, els guardes civils van descobrir que aquesta persona havia executat un altre atracament a la mateixa gasolinera i va ser en juliol del 2020. En aquesta ocasió hauria accedit a l'interior i portava un ganivet molt gran i després d'amenaçar a la treballadora va sostraure els diners de la caixa registradora per un valor de 500 euros. Així mateix, l'ara detingut hauria comès dos estafes en repostar combustible sense efectuar ningun tipus de pagament. Clar, l'autoritat ens envia modus operandi. Bueno, pues, els agents van esbrinar que durant la comissió dels fets delictius l'autor es cobria el seu rostre amb mascareta i ulleres de sol. També portava una bufanda i guants. A més, aprofitava les visites a un familiar que residia en la Vall d'Uixó. Ojo, per a perpetrar els robatoris i les estafes fugint tot seguit cap a Albacete, per la qual cosa d'esta manera tractava de dificultar aquesta investigació i la posterior actuació de la policia. Bé, després de la pràctica de nombroses prescripcions, investigacions i demés, ja van tindre vestigis i van fer investigacions més tècniques, els guardes civils de la Vall d'Uixó i van aconseguir identificar i localitzar el supostat autor dels fets. És un home de 53 anys, veí de Bonillo, Albacete. En col·laboració de la Guàrdia Civil d'Albacete, va ser detingut el passat dia de neu, trobant l'home en un edifici ruïnós, tractant de tallar una viga de grans dimensions amb una radial per a sostreure el ferro. Ojo! El personatge, a escassos metres, es va localitzar el seu vehicle en l'interior del qual hi ha 14 vigues de ferro igual a les que estava tractant de tallar, procedint a la seva investigació per un presumpte delicte de furt en grau de tentativa a la aprehensió del material. L'operatiu ha sigut dut a terme per la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó en col·laboració amb la Guàrdia Civil d'Albacete. Els detinguts, juntament amb les diligències instruïdes, han sigut posats a disposició del juzgat d'instrucció d'Albacete, que ha ordenat l'ingrés a presó. Pues això, venia a veure un familiar i dia, bueno, pues así que m'encuentro aquí mi allo i tot lo que puga me ho emporte per davant. Every single...
Estàs a la 92.2 FM.
A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Vila-real está con el Vila-real Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Vila-real. Orange.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Vila-real.
Última hora, Marzá en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
I a Onda, l'agenda d'ocupació Onda Incerta reafirma el seu compromís amb el desenvolupament empresarial i la formació dels seus veïns mitjançant l'organització d'un nou curs especialitzat baix el títol de Manejo Seguro de Plataforma Elevadora. La formació està programada per als dies 14 i 15 de març en les instal·lacions del centre formatiu en Monteblanco, ubicat al carrer Major número 32. I el Massor adjudica la reforma del Col·legi Cardenal Cisnero. L'import per el qual està aquesta adjudicació és de 498.173,73 euros i serà la renovació de la coberta per evitar aquestes filtracions de la construcció i la construcció d'una nova cuina. El regidor d'Educació, Vicent Blai Casino, ha anunciat que segons les previsions dels tècnics és que l'actuació pugui iniciar-se este pròxim mes d'abril. Escoltem al regidor d'Educació, Vicent Blai Casinos.
Tras más de 7 años de justas reivindicaciones, hoy por fin las demandas de la dirección, profesorado y alumnado del Colegio Cardenal Cisneros va a encontrar respuesta, ya que hoy 22 de febrero se ha formalizado la adjudicación de las obras de renovación de la cubierta para evitar filtraciones y de la construcción de una nueva cocina, unas actuaciones que está previsto arranquen el próximo mes de abril y que así den respuesta a esas demandas y permitan que las necesidades del centro se vean cubiertas.
Educació proposa que tots els alumnes d'ESO tinguin 4 hores setmanals de matemàtiques durant el curs 2024-2025. La conselleria ha presentat l'esborrany del decret d'ESO als sindicats i en els pròxims dies es traslladarà als alumnes educació concertada i també als pares. Es recupera l'assignatura de música en tercer de l'ESO i s'introduïs les qualificacions numèriques. El director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez, ens ha fet declaracions.
En la mañana de hoy se ha presentado a las organizaciones sindicales el nuevo decreto que regulará la educación secundaria obligatoria, el cual modifica parcialmente el anterior. La principal novedad tiene que ver con el horario propuesto a partir del próximo curso 2024-2025. En este horario, la principal novedad es la apuesta por 4 horas de matemáticas en todos y cada uno de los cursos de la ESO, con el principal objetivo de poder reforzar este área instrumental. Además, se recupera también la asignatura obligatoria de música en tercero de la ESO, que es uno de los compromisos que había adquirido este gobierno. Y finalmente, se vuelve al horario tradicional de 30 horas en primero y segundo de la ESO y de 32 horas en tercero y cuarto, el cual es un horario de consenso que facilita además la gestión de otros servicios complementarios como el transporte escolar, así como la organización y funcionamiento de los centros.
I sota el lema sobre els motius, més de 800 llevadors i ramaders de la Unió Llevadora i Ramadera i 15 tractors procedents de diversos punts de la Comunitat Valenciana van participar ahir a Madrid en la manifestació que ha sigut històrica. Escoltem el secretari general de Carles Peris de la Unió.
Avui en la primera reunió que mantindrem les organitzacions agràries i cooperatives en el PSPB, encapçalat per Ximo Puig, i demà continuarem en la reunió convocada en el Palau de la Generalitat, en el president Mazón, doncs volem traslladar el que ja portem treballant durant molt de temps, i són propostes unificades entre tots, on traslladarem una major interlocució en Brussel·les per a reorientar les polítiques europees, unes polítiques que haurien de ser més agraristes, la flexibilització del Pacte Verd i de la PAC, que estiguen més adaptades a la realitat productiva, acords internacionals en països tercers que continguin reciprocitat i una revisió d'ells per a tindre una major ordenació i que no provoquin un impacte tan negatiu com conforme estan provocant ara en els sectors agraris i ramaders europeus. També traslladarem una flexibilització i una millor adaptació també a la realitat productiva en el que és la llei de benestar animal, ajudes a les assegurances agràries, que és una ferramenta fonamental i que està passant per un moment molt delicat, seguir treballant també per millorar una llei de la cadena agroalimentària que, a pesar de que s'han fet reformes, continua sense funcionar i, sobretot, demà en la reunió amb el president de la Generalitat que se facin polítiques pròpies del Consell, que té moltíssimes competències en agricultura i ramaderia i no pot estar només tirant balons fora. Pensem que s'ha de reforçar tot el que són en fons propis les ajudes als sectors agrícoles i ramaders, conforme havíem presentat esmenes al pressupost de 2024 i no se n'ha contemplat ninguna, i també polítiques també i inversió en les zones d'interior, zones rurals, que estan en risc de despoblament. Al final necessitem també aquesta administració valenciana que des de les seves competències pot reforçar tot el que siga millorar el dia a dia d'un sector que pensem que és fonamental, com és el sector agrari i ramader valencià.
I Compromís per Benicàssim proposa la creació d'una Film Office. A Benicàssim escoltem a la portaveu de Compromís per Benicàssim, Paula Mateos.
Benicàssim ha sigut un lloc tradicionalment escollit per molts directors i directores de cinema per a utilitzar-lo com a plató per a les seues produccions, per a contar les seues històries. I des de Compromís per Benicàssim pensem que arreglar aquesta situació i oferir Benicàssim com a oportunitat de negoci seria una cosa totalment positiva per al nostre municipi, que generaria beneficis a nivell turístic, a nivell cultural. A més, tenint en compte que enguany ja s'ha anunciat que la Belle Époque estarà basada en el 70 aniversari de l'estrena de la pel·lícula Novio a la vista, que va ser dirigida en el nostre municipi per Lluís García Berlanga. A més, els darrers dies, el director de Port Castelló i la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, han anunciat una sèrie de mesures en el port que afavoriran també que les empreses cinematogràfiques s'assenten en la nostra província. I pensem que al fil de tot això seria una bona oportunitat per a que Benicàssim instaurara la seva pròpia Film Office i registrara aquest tipus de negoci oferint-se com a plató i demostrant al món tot el que Benicàssim pot oferir.
I Vilafamés es vesteix de gala un any més per a gaudir de la festivitat de Sant Miquel. El cap de setmana del 8 al 11 de març exuceiran els actes festius i culturals per a venerar el patró local, amb música en directe, programació taurina i la romeria a la històrica ermita de Sant Miquel enclavada en el Parque Natural Municipal del Mollet. La policia local de Vila-real ha fet balanç de les infraccions penals per delictes contra la seguretat viària de 2023. En total, segons les dades facilitades pel cos policial, durant l'any passat es van registrar un total de 90 conductors investigats per diferents delictes relacionats amb la conducció. Per tipologia, 58 conductors van ser sancionats per conduir sota els efectes d'alcohol o drogues, 24 casos corresponen a investigats per conduir sense comptar amb el corresponent permís, 4 casos per negativa a sotmetre a les proves d'alcohol o drogues i, finalment, altres 4 conductors van ser posats a disposició judicial per altres delictes contra la seguretat viària, com donar-se a la fugida després d'un accident o per conducció temerària. En tots els casos, en tractar-se d'infraccions penals, per la seva gravetat, es tramiten per procediments de judici ràpid, tal com informa l'intendent de la policia local, Ramon Martínez. I a Vila-real, el regidor de Turisme, Javier López, i el president de la cofradia de la Puríssima Sang, Felipe Monfort, acompanyat del responsable de la secció de Guàrdies Romanes de la Sang, Pasqual Costa, han presentat el cartell de la 13a edició de la peregrinació quaresmal a Torrehermosa, població natal del patró de la ciutat. La 13a peregrinació a Torrehermosa, organitzada per la cofradia de la Sang, medalla d'or de la ciutat, escenifica diferents moments de la passió, mort i resurrecció de Jesús a càrrec dels mateixos cofrades. El Via Crucis tindrà lloc el dissabte 2 de març.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-83-83-02.
Jo me hibridizo, tu te hibridizas, él se hibridiza...
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es, así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto, Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Este dissabte partidàs en l'Estadi de la Ceràmica. A les 6:30, Villarreal B, Saragossa. Vine a animar el minisumarí en la lluita per la permanència en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat en disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Dissabte a les 6:30, Villarreal B, Saragossa. Te esperem.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues jo tenia moltes ganes de que vingueres perquè hem parlat de les cançons dels anys 40, dels anys 50 i ara anem als dels anys 60, per això sentíem, aquí estàvem sentint.
Pues estàvem sentint quasi els Beatles, quasi que seria el rei de la dècada dels 60 al món.
Aires de llibertat, eh?
Sí, sí. L'any 68, algunes garrotades en França, no? Les manifestacions. Va ser una dècada de revolució en tots els aspectes de la vida. I en Espanya pues, també va tindre ja un... també va ser una dècada de cançons dorades, no? Que avui en dia encara se recorden, no? I això, i avui intentarem recordar totes aquestes cançons dels anys 60 que en Espanya... Va haver una que destacava i destacava també al reu del món. I de les quals anem a parlar avui d'elles.
Comencem?
Sí, comencem, però també ens ficarem en context la Villarreal dels anys 60, no? Com vivia la gent, que és el que se van anar descobrint. I en aquell any, aquella dècada dels 60, la població es començava en 24.874 habitants, dels quals eren 12.132 eren homes, i 12.742 eren dones. Vull dir, jo que n'hi ha 600 dones més, això de Isima, una i a la coja, a lo millor ja vindria d'allí, ja. L'inici de la realització i el desenvolupament de diverses obres de paviment i claveriges, de cloaques, també va ser una dècada en què les cloaques en general de la població...
Clavegueres.
Clavegueres, que a mi aquesta paraula se m'atraganta. La població corresponent a la estació de la depuradora de les aigües residuals era una necessitat imperiosa.
I tant.
També les arts plàstiques tenen un reconeixement a un dels pintors de Villarrealens més il·lustres, José Gumbau Vidal, que va aconseguir el primer premi al Saló d'Art Lliure Internacional de París entre 925 obres exposades, sent el primer espanyol que aconseguís aquesta distinció. També en esta dècada, el 11 de juliol de l'any 1960, es creava la nova diòcesi Segorbe de Castelló, a la qual passa a pertendre el municipi de Villarreal. Amb aquest motiu, A les 9 de la vespre es va cantar a la Iglesia Arciprestal una solemne Te Deum en acció de gràcies. Amb l'esdeveniment de la separació d'este municipi de l'antiga e històrica diòcesis de Tortosa, a la qual va pertànyer des de la fundació de Villarreal a l'any 1274. Ara, aquesta setmana que estem parlant de la fundació, pues ja tenim una altra anècdota més.
Clar que sí.
A l'any 1961 es concedís a l'Ajuntament un préstec, no, ahí no estava ben jo, però bueno, un préstec per a financiar les obres d'edificació de la Casa de Correus i Telègrafs al carrer Comunió, cantó Alexeomo, sobre el solar de la desapareguda i primitiva històrica Piscateria de Villarreal. Avui en dia, pues, allí trobem pues, a la Policia Nacional.
Uh-huh.
També un 11 de novembre de l'any 1962, a la Fundació Flors, és beneïda la inaugurada un grup de 46 habitatges que estan al carrer el barri Melilla, el carrer Cordó, amb assistència del nunci de la Santidad del Papa, Monsenyor Antonio Ribieri, que a la vesprà, avui estic, que se m'apeguen els dits, beneïs l'avenguda Pio XII, a més de visitar el temple de Sant Pasqual i la Iglesia Arciprestal, o sigui, que te vinga un príncipe de la Iglesia, també en aquella època
sí.
També tenia la seva d'això. També en l'any 1963 la panderola deixava de donar el seu servici. I a 1964 es fa constar que el 10 de gener va entrar en funcionament els serveis d'aduana de l'estació del ferrocarril de la Renfe. També esta dècada va ser prodigiosa el 25 de juliol en l'any 1964, queda constituïda l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Villarreal. I el presidit a l'acte de constitució, el president de l'Assemblea Provincial. Ocupa, per cert, la presidència de l'Assemblea Local el metge don Alejo Fondemora.
Vaya.
El 8 de febrer de l'any 1967, el cap de l'Estat, Francisco Franco, va rebre al Palau del Pardo de l'Ajuntament de Villarreal, presidit per entonces i per el governador civil de la província, el senyor Fernando Pérez de Sevilla, acompanyat per el ministre de Governació, don Camilo Alonso Vega. L'Ajuntament era portador de la primera medalla d'or de la ciutat, que li va lliurar l'alcalde Ferrer. O sigui, el primer... La primera medalla de Villarreal aquesta setmana també va ser de l'entrega de
se conmemora, va ser en el 67.
Sí, en el 67, que per cert la van llevar, ara fan això de la memòria històrica, i això ja va ser el primer en donar-la, però que ja...
El primer
dia,
en què l'han llevat,
sí, sí.
No? Bueno.
Seguidamente seguiremos contando si alguna medalla lleve, ¿no? I això, en l'àmbit musical Villarreal, ja que el nostre tema va en el món de la música,
sí.
A la dècada dels anys 60 donava la benvinguda a l'Orquestra Montesol, vaja, que va ser fundada en l'any 1964, una de les orquestes més prestigioses de la Comunitat Valenciana.
Sí.
També Villarreal, que donava a Pasqual Cándido Carda. Amb el trio Los Rebeldes va gravar un disc amb dues composicions pròpies i dues de Rafael Beltrán, arribant a realitzar altres 20 enregistraments amb les companyies RCA i la Columbia. El seu primer treball amb el trio Los Rebeldes figura dins dels 100 discs essencials del llibre de la història del rock de la Comunitat Valenciana i cançons com Milirio Azul amb reconeixement al nivell nacional dels anys 60.
Un gran logro, eh?
També per aquella dècada naix Nupuuf, però que ho diga bé. Nosotros unidos por un mismo fin, són les inicials d'esta letra. En un jove june com a cantant, que ja va vindre amb altres. També Trini de Túria, autora de la primera gravació registrada d'una cantant de Villarreal, que també vam tindre ocasió de parlar d'ella una vegada. El conjunt Fantasia, que inicialment va ser una orquestra d'harmòniques, també va donar llum a aquella dècada. Uns altres grups, Susana, va ser Happy Lovers i els Jíbaros, que van desaparèixer l'any 1964, amb un estil molt pop. També van haver jovens de Villarreal que, emulant els cantants de la moda d'aquella època, van fer les delícies dels veïns d'este poble. Entre ells destacava Vicente Colonques, que tenia com a nom artístic Ray Colon.
Sí, sí.
O Manolo Molina, no. Santiago Pesudo... o Juan Fols, que s'escudava baix el nom artístic de El Cantante Antifaz. I això és l'àmbit musical en àmbit local. Però
a mi m'encanta que es posem en valor.
Home, claro que sí, és perquè per aquella dècada, per la gent que vivia així...
Pels pocs recursos que hi havia...
Sí, sí, encara van fer molt.
Moltíssim.
I som de províncies, no? No deixen de...
Sí. Bueno, un poc aldeanos i tot això.
Això també, però queda més fi. I ara ja, pues, parlant dels anys 60, de les cançons en espanyol que se sentien arreu del món, la que més va triomfar a l'any 60 va ser una cançó del Dúo Dinámico, en la qual segurament la sabràs quina és. 15 años tiene mi amor.
Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acaricia.
Pues Susana, en el llibre Nada más que éxitos, de un llibre que aglutina cançons des de l'any 1959 al 2002, de la SGAE, el situa com el grup o artista més exitós d'aquell any. I ho van ser gràcies, sobretot, al triomf absolut d'aquesta cançó, que va estar 11 setmanes de número 1 de les llistes de singles de l'època. El Dúo Dinámico és un dúo musical espanyol format a l'any 1958 per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, per cert, Susana, encara en actiu, o sigui, tenen 80 i pico, encara estan ahí, bueno... Se'ls considera un dels grups pioners i més influents del pop espanyol, així com a precursors del fenomen fan a la dècada dels 60. Entre els seus temes més coneguts destaquen 15 años tiene mi amor, Quisiera ser o la cançó estrella de la pandèmia Resistiré.
Uf, que se va recuperar.
Sí, sí. També van ser compositors i productors per a altres artistes, incloent l'autoria del tema La La La, amb què Maciel va guanyar el Festival d'Eurovisión de l'any 1968, i de la que parlarem més endavant. El seu primer gran èxit a nivell nacional va venir amb la pel·lícula Botón de Ancla a l'any 1961, rodada quan tots estaven complint el servei militar. A la banda sonora es recollir les seues cançons més populars, entre les quals destacava la de 15 años tiene mi amor. Després de la seva estrena, es convertirien en una de les primeres bandes espanyoles que van fer gira per l'Amèrica Latina. Per cert, Susana, la edat del personatge central del tema no va ser objecte de controvèrsia en el moment de la publicació per aquell entonces. Els cantants tan sols tenien 24 i 23 anys. No així en el pas del temps, amb crítiques d'algun mitjà, com per exemple la periodista Julia Otero, que es va requerir sobre el possible contingut vergonyós per als cànons ètics del segle XXI. No obstant això, Susana, els autors e intèrpretes sempre han definit com una cançó blanca, que han contingut interpretant en els seus concerts, fins i tot superant els 80 anys. De fet, Ramon Díaz, va ser una cançó dedicada a les nostres fans, elles amb 15 i nosaltres amb 20, que hi ha de dolent. I la cantem a cada concert perquè totes les nostres fans d'antes tornen a tenir per un moment estos 15 anys de nou.
I tant que sí.
I seguint en el mateix grup, perquè arrasaven en aquella dècada, anem a l'any 61 en la cançó Quisiera ser.
Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber.
Pues es tracta del primer gran èxit de la parella, arribant a ser el número 1 a les llistes de ventes. A més, es va classificar en segona posició en l'edició d'aquell any del Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. Composta per Antonio Gigarro, Ramon Arcusa i Manuel de la Calva, és una melodia pop que enganxa per el seu ritme amb influències de jazz i bim-bam. Següent, diuen els experts en el tema, Els arreglaments de les cançons del duo dinàmico de vegades eren espectaculars, però sense dubte el millor són les seues melodies. Una de les millors era esta cançó de Quisiera ser, un meravellós swing que presenta el que sembla un estribillo darrere d'un altre per a lliurar-se al final com declaració d'amor, més ple de vida que el de la pel·lícula Gris de John Travolta. Inclús la comparen, eh?
Ojo.
I a l'any 62 no podia faltar esta, Tómbola de Marisol.
Uau.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu
Pues Tómbola, també coneguda com La vida és una tómbola, és una cançó composta per Augusto Alguero amb lletra d'Antonio Guijarro, que era el tema principal de la pel·lícula de Luis de Lucía protagonitzada per l'entonces adolescent Marisol, intèrpret del tema. Amb una melodia que enganxava, la cançó descriu com la vida tot depèn de la casualitat, de l'azar, i fins i tot descobriment de l'amor, concluint que la fortuna que suposa trobar-lo. Qualificada com una de les aportacions musicals més grans d'Alguero a l'àmbit audiovisual i almenys una de les més populars, igualment s'ha considerat probablement el major èxit en la carrera musical de Marisol. Esta cançó va estar en els primers llocs en les llistes d'èxits musicals a molts països de Llatinoamèrica.
I tant que és una tòmbola, eh? És a dir, tu ja saps que n'hi ha puestos on agarres el sobret i, bueno, te dicen... vuelva a participar.
Sí, sí que...
I així no van agarrar i a partir d'entonces la gent tornava a participar sí. En les tòmboles. I havia que els agarrava sempre fallats.
Nosaltres som d'això que me la portem 200 obres a casa i no me la toca ni la nina i la peluda fetxa.
Però, què seria una fira sense la tòmbola? Pues en la vida és igual, no?
Pues sí.
A veure, ja. Si és que és la emoció...
I l'envidia que dona que sempre li toca el mateix, sí.
Jo pa mi que el tenen pagat, eh?
Sí, segurament. Pues ja passem a l'any 1963 en la cançó Dile de Luis Aguilé.
Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño eres. Dile, dile que siempre te adoraré. Y yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tanto y tanto caminé.
Luis Aguilé, que va formar part de les nostres vides en aquestes corbates tan meravelloses que eren més grans que ell.
Sí, sí, discret no era este home. Pues Luis María Aguilera Pica, aquest argentí, conegut per el seu nom artístic Luis Aguilé, va ser un cantautor de música romàntica, més tard radicat a Espanya, on va adquirir ciutadania. Va ser un dels primers músics a cantar rock en espanyol. Actiu des de la dècada dels 50, es va fer famós a Hispanoamèrica i a Espanya. Sabia, Susana, que el tema Dile és considerat una de les primeres cançons de l'estiu? O sea, cuando eso de ¿cuál es la canción que me está grabando? Que sí, Shakira y tal. Pues este hombre va a ser casi que el promotor de la canción del estilo.
No, no, además la gente consideraba familia prácticamente en las sí, casas, sí. ¿Eh?
Hombre, va a grabar más de 800 canciones. La mitad de la seva autoría y algunas han esdevingut estàndards de la música popular en español. Susana, parlant de canciones que ha creado este hombre, ¿tú sabes que va a escribir una canción dedicada a Castellón?
Ah, no. Ah, sí.
Bueno, si me lo has fijado, chelo, la escoltaré.
Esa es buenísima, vamos. ¿Eh?
Puedo privarme de ir a París y nunca más ver un striptease. Puedo privarme de los caprichos del corazón,
pero el sabor de andar por el grao. Yo no me privo de esa ilusión, nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Adoro sentir tus labios sobre mis labios. Adoro que ates tu piel junto con mi piel. Adoro ver tu sonrisa tan insinuante.
¡Ojo! La cançoneta.
¿Eh? 800 cançons li ha donat hasta para fer una per a la nostra província. Pues tinc que dir-te que el cantant, que és conegut al mig del món, perquè ha sigut número 1 en molts països, pues quan va publicar esta cançó, entonces, crec que va ser l'any 2002, diu que li enviaven emails des d'Israel, des del Canadà, des de tot allò, que a un collos estava a Castelló. Això contava ell.
Diu, home, este home no pot privar, se priva de tot, i a mi lo del striptease ja.
Claro, en aquella època...
Es pot privar d'un del striptease?
Pues sí. Pues ya pasé mal año en 1964 en la canción Flamenco, en una de los grupos cañeros de la época, que eran Los Brincos.
¡Ay, Los Brincos!
Sí. Eso es la pelo flamenco, que es el título de la canción de Atacata.
Luis, ¿sabes cómo pensé en eso que pensé? A mos pares ballan.
Pues sí.
En pero... el tocadiscos y en sobre todo en els plans que fem per a Pasqua. Jo m'imagino aquestes cançons, imagino a mon pare i a ma mare, els dos sense massa problemes en aquell moment, jovens, en ganes de menjar-se el món i ballant. I tu visualitzes a ton pare i a ta mare?
Sí, sí, totes les cançons. A més, aquestes cançons, tu vas a qualsevol, les que m'has escoltat fins ara, vas a qualsevol verbena d'estiu, de qual i com que no ha passat de moda, sempre, i de luego estan en el cantelero de dels cantadors d'allí.
M'encanta sentir-les, eh?
Pues Los Brincos son una banda española de música rock fundada al año 1963 a Madrid, que va a obtener un gran éxito a España y a Latinoamérica durante la década del 60. Al seu temps van ser coneguts com els Beatles espanyols. La seva imatge, almenys en els primers temps, encara que inspirada en el grup dels Beatles, incluïa també elements idiosincràsics i més o menys castissos, com les capes espanyoles o els cascabells. Susana, Los Brincos van conseguir introduir a les llistes d'èxits d'espanyols durant 29 setmanes en esta cançó de flamenco. Com el seu títol indica, el tema s'inicia amb influències del flamenc andalús acompanyada de bateria i guitarra espanyola, per passar a la segona part del tema en acords vocals inspirats en la música dels Beatles. Esta cançó se trata del segon senzill de la banda i el tema, malgrat de ser un dels més populars de la banda, se trobava en la cara B del disco, sent la cara al tema Cree. O sigui, era una cançó d'estes de relleno que se solen ficar en els discos i al final...
I, sin embargo, va és la que més triomfa.
Sí, sí. I ara pues, anem a una altra que segurament hem escoltat hasta l'avorrir, que és... Una xica lleie.
De verdad no te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón.
Es más, ficarem a ballar, ¿eh? Es inevitable, ¿eh?
Ey, y yo te asegure que esta jo ja sí que les veia ballant. Sí. És a dir, era el temps, a més, que les dones es va veure la moda de tindre peluques.
Peluques.
Sí, sí, sí. A més, totes portaven el moño i xina un poc com Concha Velasco, i com Concha Velasco ha sigut una persona incombustible, l'ha traslladat a altres generacions, eh?
Sí, sí. Pues tu sabies, Susana, que esta cançó en veritat anava a ser El Chico Yeye perquè era un xic el que anava a cantar-la. Pues sí. No. Xica Yeyé, l'havien composat Antonio Guijarro i Compoy i Augusto Alguero originalment en el títol de Chico Yeyé, per al cantant Luis Aguilé, que era el xico de les cançons.
Ara, Chico Yeyé en ese moment, sí. No?
Aguilé va tindre l'oportunitat de poder-la interpretar en el seu cameo que va fer en la pel·lícula Històries de la televisió, protagonitzada per Concha Velasco. Tot i això, per la casualitat va fer que durant la prolongada descans de la filmació de la pel·lícula, Concha Velasco, acompanyada per Los Botines, va interpretar la cançó com a distracció per al públic present al Palau dels Esports de Madrid, un dels llocs del rodatge d'esta pel·lícula. Va ser tan bona l'acollida per part dels espectadors ocasionals que l'actriu va haver de repetir diverses vegades la interpretació d'esta cançó. Veient l'èxit que estava tenint la cançó, el director de la cinta, José Luis Sáenz de Heredia, va decidir incorporar-la a la versió cantada per Concha Velasco, i per això vas començar a ser la Xica Yeyé en vez de el Chico Yeyé.
Pues a mi, conforme la interpretava Concha Velasco, perquè a més no només la cantava sinó que la interpretava, jo crec que Luis Aguilé no l'haverà fet igual, eh?
No, des de
jo luego. Opté per ella.
L'energia d'esta cançó, vamos, és que sentir esta cançó...
I el movimiento sí, tot sí. Lo demés, vamos, por favor, està preciosa.
I ara ja comencem a tindre una miqueta d'influències de les cançons d'Eurovisión també a Espanya i a donar coneixement... a conèixer artistes que a mi no eren tan coneguts arreu del món. I esta cançó és Yo soy aquel, de Rafael.
Oh.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando...
Esta no me canse de sentirla.
Esta y moltes de ell, la veritat que... les interpreta de maravilla, eh?
Sí, sí, també és un gran actor, eh? Sí, això és molt important.
Sí, sí. Pues Espanya va debutar a Eurovisió l'any 1961 i només 5 anys després Rafael va fer la seva primera aparició al festival. Va ser amb Yo soy aquel, en una edició celebrada a Luxemburgo l'any 1966. Era una cançó composta per Manuel Alejandro, la qual va representar a Radio Televisió Espanyola al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1966. És una de les cançons que més ens recorden a Rafael. La cançó va aconseguir la setena posició, empatada amb Iugoslàvia entre 18 participants, havent reput 9 punts. Susana, saps que en aquell any Eurovisió va tenir una novetat important? Es va instaurar la regla encara vigent que cada país només podia portar una cançó. Fins a aquell any existia la possibilitat de que cada país portava dos cançons.
Oh.
Després del festival, Rafael va mostrar el seu rebuig a les puntuacions que havia rebut i al resultat final, i va fer unes dures declaracions en què considerava que la seva setena posició havia estat molt injusta. El festival estava muerto, va dir en aquella ocasió. Varios dels principals països d'Eurovisió, com va ser França i Itàlia, a més d'Espanya, van mostrar en aquella edició el seu malestar amb l'organització per al sistema que s'estableia i els criteris que seguien per triar el guanyador del festival, ja que consideraven que la cançó espanyola era la millor de totes les presents. I és que, Susana, en aquells anys el sistema de puntuació era molt diferent a l'actual.
I tant.
I seguint en el rei, pues, en l'any 1960 en el rei, però el rei de la cançó, de la dècada. Mi gran noche de Rafael, Juan Carlos.
Uau!
Es
un
día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción
a la luz de la luna.
Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar de mi vida sabrá
algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo.
Esta cançó, este estiu, s'ha cantat, que no veus, almenys, clar, a lo millor en els puestos on jo he estat, eh?
Ah, pues Mi gran noche és una cançó composada per Salvatore Adamo i que la va popularitzar Rafael. Es tracta d'una adaptació a l'espanyol del tema Tenebu Mi, de Salvatore Adamo. Ha vist com bona jo la va a francès? El tema original era, era en llengua francesa i va ser publicat en l'any 1966. Es va traduir a diversos idiomes, entre ells l'espanyol. Amb lletra de Jorge Córdoba, Rafael de León va refer la lletra per a la versió per a Rafael, que a més va comptar amb arregles de Manuel Alejandro. La cançó es va publicar a l'any 1967, recollint un enorme èxit en el seu moment, incluint-se en el LP que contenia la banda sonora de la pel·lícula Digan, Digan el que digan. Per cert, Susana, esta cançó també es va escoltar a Polònia, al camp de futbol de Gdansk, on els seguidors del Villarreal la van elegir, entre les altres, per a celebrar la primera Copa de l'Europa League que va guanyar l'equip de futbol de la nostra terra. També va ser una de... Perquè tu sabies, no?, que n'hi havia que podia la gent treiava quines cançons volien escoltar.
Sí, sí, sí.
Quan això, pues esta estava entre el top 5, eh? O sigui que... Quasi que te diria que era la segona o tercera, eh? No recordo ara, però... Pues ara ja passem a la cançó que... Així com nosaltres portem el June cada any per lo del festival de Benidorm,
clar.
Pues a esta la porten tots els anys, perquè com no guanya ningú Eurovisión, pues la trauen a la Maciel pa que parle d'Eurovisión, no?
I tant que sí, i tant que sí.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Me cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 la.
Mai tres lletres que no diuen res han plenat tant una cançó, eh?
Ens han animat tant, ens han animat tant, eh? La, 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 la...
Matros espanyols, segur que... És que m'ha vingut al cap una tonteria. El himno d'Espanya, que canta lo, 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 segur que a matros mos va...
Vaya, i tant. Sí, sí, no, 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 no necessitem lletra, no?
No, sí, sí, gastem una...
Bueno, ens conformem en poc.
Sí, també és veritat.
És veritat, ens quita fent pàtria, no?
Pues La La La, interpretada per Maciel, va ser la cançó guanyadora del Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1968.
Celebrat... I això que començava molt molla, eh?
Sí, no, la gent...
Segur que el susto que es va pegar quan va... Sí, van dir.
I el meneo que portava allà, i tota rígida de hombros, eh?
Sí, 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 sí.
Pues se va celebrar al Royal Albert Hall de Londres la nit del 6 d'abril. El tema va ser composat per el Duo Dinàmico, i la primera versió va ser enregistrada per Joan Manuel Serrat, que l'elecció de l'intèrpret que havia de representar a Espanya al festival va ser fruit d'una gran controvèrsia. Joan Manuel Serrat, el primer elegit, va anunciar uns dies abans del festival el seu desig d'interpretar part del tema en català, a la qual cosa Televisió Espanyola es va negar. Tot i que Serrat ja havia gravat el tema en diversos idiomes i ho havia promocionat per Europa. Per aquest motiu, Maciel, que era l'altra cantant estrella de la casa discogràfica on era Serrat, va ser escollida per a interpretar la cançó. Va haver de tornar corrents des de Mèxic, on feia diversos mesos de gira en campanya del seu pare, que era alhora el seu promotor, i va viatjar a Espanya per en tan sols dues setmanes a prendre-se la cançó, gravar-la en diversos idiomes i promocionar-la en Londres. Als coros, i com inicialment estava previst, es va confirmar la presència del trio La La La. La victòria del La La La, valga la redundància, al festival també va estar plena d'emoció. Al moment de la penúltima votació corresponent al jurat d'Alemanya, el Regne Unit encabeçava la classificació amb 26 punts contra els 23 d'Espanya. Alemanya va concedir 2 punts a Cliff Richardson, el representant anglès, i finalment, per a sorpresa del públic, 6 a Maciel, quedant esta la primera a un punt sobre Richard. Finalment va votar Iugoslàvia, que no va otorgar vots a cap dels dos, resultant com a guanyadora Espanya. Maciel va rebre el premi de mans de l'anterior vencedora, l'anglesa Sandy Roy, convertint-se en l'única guanyadora espanyola del festival en solitari. Però, Susana, si va haver polèmica quan a Serrat la volia cantar en català, també va haver 40 anys després, quan va arribar al Sar Pol Seguera a tota Europa i Te Conte.
Vinga.
Pues resulta que en el maig de l'any 2008, a raíz del documental 1968, Yo viví el mayo español,
ala,
realizat per Montse Fernández Vila per a la Sexta, a la emissió del mateix es va desfermar una polèmica sobre un suposat amany de la victòria de Maciel, que hauria estat resultant d'una compra de vots per part de Televisió Espanyola a les televisions d'altres països a canvi de l'adquisició de sèries de televisió i la firma de contractes televisius amb diversos intèrpretes si votaven la cançó espanyola, suposadament per afavorir la imatge del règim franquista a Europa. La polèmica va sorgir arran d'unes poques paraules tretes de contexto del periodista José María Íñigo, que va viure el triomf de Maciel des de Londres com a enviat de l'emissora Cadena Ser, sobre una suposada pràctica habitual de l'època de fer favors a Europa a canvi de vots per al festival, però que no aludien en aquell cas en concret. En dies posteriors, ja després de l'emissió del documental, Íñigo va assegurar que s'havia tret de context i malinterpretat les seues paraules i que ni tan sols havia nomenat a Maciel. Jo no he dit que Maciel guanyara el festival d'Eurovisió comprando votos. Yo no he dicho eso.
Yo no he dicho eso, pero...
No he hablado ni de Maciel,
no
ni
lo
de
volvería
la,
a ser.
Ni Maciel es una gran artista que no necesita ninguna ayuda por nada, ni nada, ni vamos.
Ni eso.
Tot i això, la polèmica va arribar a la premsa sensacionalista anglesa.
Claro.
A un Cliff Richard va de fer declaracions assegurant que potser li haurien de lliurar el premi a ell 40 anys després del festival. Això va valer de caldo de cultiu per a diferents programes de televisió i ràdio, per als quals va desfilar, entre altres, la Maciel i Íñigo, carregant contra el documental i concretament Maciel contra el fundador de la Sexta, Emilio Aragón, assegurant que tot estava preparat a propòsit per a desprestigiar a la cantant en el 40 aniversari de la seva victòria i promocionar al representant espanyol en el certamen d'aquell any, que era Rodolfo Chiquili 4, un polèmic producte nascut precisament en la mateixa Sexta. La polèmica es va acabar a les setmanes següents, ja que la Unió Europea de Radiodifusió va assegurar que no pensava fer res al respecte. O sigui, si ha passat 40 anys, que anem a fer a les...
Apanyevos, perquè...
I ja per a tancar la dècada de l'any 1969, també una altra eurovisiva, Salomé, en la cançó Vivo Cantando.
Quantes noches vagando por mil caminos sin fin, quantes noches callando, cuánto te quise decir. La esperanza que un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
No soy como el fan de la canción.
No.
No.
Vivo Cantando és una de les quatre cançons que van guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1969, celebrat al Teatre Real de Madrid al març de l'any 1969, per Salomé. va ser la segona ocasió i fins ara l'última en què Espanya ha guanyat el certamen. La cançó original va ser escrita per María José Cerreto, música, i Aniano Alcalde, la lletra. Els arreglaments van anar al carrer del compositor Augusto Algueró. Salomé va actuar en tercera posició, acompanyada dels coneguts germans Valdemosa, com a coristes. El seu vestit, dissenyat per Pertegaz, pesava 14 quilos i estava composat per canyoters de porcelana blava turquesa i tres collarets d'un quilo cada un, collons, pobra dona. Salomé va gravar Vivo Cantando en 8 idiomes diferents. Sa Susana, tot i que res no impedia que el festival se celebrasse en qualsevol ciutat, és que resulta que van guanyar quatre, que és l'única vegada que se va coincidir esta història, que per cert Laura Valenzuela, que era la presentadora, ella va dir: "Ay, si solo hay un trofeo y si gana más de uno, que va, eso nunca ha pasado, collons, va".
I va i passa.
I va i van en quatre.
Pareix mentira que quan algo ho dius, catapum.
Sí. Pues això, pues després volien fer el festival que es va fer en aquell any. Pues el centralisme del franquista va ser el fons que Madrid, la ciutat escollida, en la 14a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió. De fet, encara que l'aforament del Palau de la Música Catalana tenia quasi 300 butaques més que el Teatre Real de Madrid. Aquest recinte va ser elegit per a retransmetre a més de 200 milions de persones l'esdeveniment musical. Tampoc va importar que en aquest auditori, inaugurat en l'any 1850 i ple de moldaures, terciopelo i cortinatges, no fos més adequat per a colar cables, focos, càmeres, micròfons i altres aparells destinats a la retransmissió televisiva. Però al final, Susana, com diria Thomas Lamb, cap de serveis de la música lleugera de la BBC, va reconèixer la bona organització espanyola i va destacar que la simpatia de los españoles ha quedado una vez más planteada en el programa. Opinió que va ser compartida per la gran majoria dels convidats que durant els dies previs al festival havien estat remen per el règim amb banquer, regal, festes i altres detalls. Per això, i amb la intenció de repetir l'experiència, va ser moltes les pressions d'altres països perquè Espanya acollera la següent edició. Fins i tot es va suggerir que en lloc de Madrid se celebrara en Palma de Mallorca per a gaudir aixina del combinado sol, play i festa, vamos, porrons, a punta pala.
Ai, tant.
Tot i això, les autoritats espanyoles van declinar la proposta. El festival havia estat un èxit, però a un cost econòmic excessiu. Tant és així que Radio Televisió Espanyola va entrar en la dècada dels 70 amb un enorme deute que, malgrat el temps transcorregut, no ha pogut encara solventar-lo. Definitivament, segons les autoritats d'aquells anys, no mereixia la pena fer una nova inversió de tal magnitud i arriscar-se a que no es quiera bé. Per tant, la ciutat triada per acollir l'edició 15 del Festival d'Eurovisió de l'any 70 va ser Amsterdam. La participació espanyola va anar a càrrec d'un desconegut xic anomenat Julio Iglesias, que amb el tema Gwendolyn s'havia imposat a la secció prèvia a altres candidats espanyols, entre els quals hi havia un duet anomenat Els Dos, del qual formava part un jove anomenat Eugenio, que es faria famós posteriorment per els seus xistes. Però això, Susana, ja ho contarem perquè pertanyeix a una altra dècada.
Ah, però ho contarem.
Ho contarem.
Bueno, Luis, cada vegada ens ho passem millor perquè ens sonen més i ses cançonetes.
Claro, anem, arribamos ja a la nostra dècada, ja.
Recordem que en esta dècada, en els 60, n'hi havia 25.000 persones, vora 25.000 persones, en la ciutat de Vila-real, però guanyàvem les dones
en quasi 600,
600 dones més.
Sí, sí, per això, lo de salimos a una i una coja.
Pues això, era com que dir, és aixina. Luis Cabedo, moltes gràcies per
pues
tot aquest repàs que ens ha fet, i de ben segur que hi ha gent que avui ha ballat sentint la ràdio.
I se'ls haurà crepat el dinar. Però bueno, això ja no tenim culpa amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Vale, mos veiem.
Y te lo canto a media voz, por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. que tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Ten chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventana.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Arriba la quinzena Volta a Peu pel Terme, organitzada per Fundació Caixa Rural Villarreal i el Centre Excursionista. El 3 de març a les 8 del matí, acompanya'ns a fer un passeig d'11 quilòmetres per la història de Villarreal. Gastronomia, solidaritat, salut i esport. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Honda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Ja pots presentar el teu projecte per a optar a les ajudes d'acció social que la Fundació Caixa Rural Villarreal atorga a les entitats sense ànim de lucre. Pots consultar les bases i emplenar el formulari fins el 29 de febrer accedint a www.fundaciocaixarural.org.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición
desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Llámame o déjame, no vuelvas más.
I ara tenim a la Junta Central de Setmana Santa de Villarreal, en concret tenim a la presidenta Carmina Rufat. Bon dia.
Bon dia, Susana.
I al vicepresident Enrique Cortés. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
50 anys. Enguany, 50 anys, llics textualment. Dedicació i compromís, no? Carmina?
Bueno, sí, dedicació i compromís de totes les cofradies, de les 10 cofradies que integren la Junta Central.
L'acte que es va celebrar la setmana passada, i aquest traslado del Crist que estàvem parlant, va estar molt seguit, és a dir, van hi haure molt interès per aquest acte. I per què el portava la Junta Central?
Pues mira, t'explico. El Crist de l'Hospital, des que estàs en Villarreal, ha fet molt poquetes eixides. Uh-huh. En el 1732 se comenta que ja va fer una eixida. Des d'ahir, fins al 1834, no havia tornat a eixir. En el 1850 torna a eixir per una grave sequia. En el 1913 és per la celebració d'unes festes constantinianes. En el 65, ja en el 1965, és la celebració d'un triduo penitencial per proconcilio. en l'any 1974 i és en el 700 aniversari del poble, de la Fundació de Vila-real. Després, en el 1992, és el quart centenari de la mort de Sant Pasqual i també torna a eixir al carrer. En el 2001 ja és la Junta Central de Setmana Santa la que el trau. A partir d'aquest moment és la dècima processó diocesana de confradies i germandats que celebra sí i el Cristo ja és al carrer portat per lo que són els membres de Junta Central. En el 2007 és per a la coronació de la Mareu de Gràcia. En el 2016 torna a eixir per la Junta Central perquè fem la 15 processó diocesana a Sint Vila-real. I en el 2024 enguany, pues, per la celebració del 750 aniversari, torna a eixir tant de la parròquia com del poble. En tots aquests datos que t'he dit, també tinc que recalcar que en el 2003, en el pregó d'eixe any, que es celebra en el Cristo de l'Hospital, la Junta Central anomena el Cristo de l'Hospital Hermano Mayor. Uh-huh. Entonces, a raíz de ese 2003 es cuando la Junta Central, cada vez que es al carrer, pues se fa càrrec d'ello.
Una explicació que jo crec que teníem ganes de sentir perquè no sabíem quantes vegades havia eixit i cada vegada que eix és perquè la celebració ho reclama, és a dir, perquè té una justificació suficientment important. Enrique, què ha canviat de la celebració de l'any passat a la celebració d'enguany de Setmana Santa? Per què? Com se celebra aquest 50 aniversari?
Bueno, nosaltres d'enguany, Susana, hem preparat una programació especial que anem a estendre-la durant tot un any. Uh-huh. Vam a començar en el mes de febrer, en l'encuentro interdiocesano en Ontenient, on vam estar allí membres de la Junta Central i membres de cofradies, junt amb el regidor de turisme d'ací de la ciutat de Vila-real, i allí vam agarrar el relevo per l'any que ve, l'any 25.
Sí.
Nosaltres farem així el que és el 16 encuentro interdiocesano de cofradies de la diòcesi de Segorbe-Castelló, Orihuela i València. Entonces, enguany, nosaltres, la celebració l'arrastrarem durant un any, han canviat el format de lo que és el programa, lo que és, lo canviem. Entonces han fet ja un format en DIN A4, on han creat un logo dels 50 anys, el 50 aniversari de la Junta Central de Setmana Santa, que la gent ha començat a recibir-ho a partir d'ara, perquè l'han presentat el cartel i el programa el dimarts passat, en Casas Mundina, i entonces ahí li han ficat una sèrie d'actes que anirem desenvolupant durant tot l'any. Així, en concret, estan només els actes que cobriran el que és la Setmana Santa i la celebració dels 50 anys que nosaltres farem el dia 12 de març. I aquest dia farem 50 anys. Però farem, claro, celebrem una Eucaristia, com no podia ser d'una altra manera, no? Donant gràcies a Jesús i als nostres antepassats, perquè això n'hi ha que donar gràcies a tots. Farem una missa on acudirà el bisbe amb invitada a totes les autoritats, tant a nivell de diputació com a nivell local, un poquet en general, a tots els que han sigut espregoners, a tots els que han sigut directors de la Junta Central. Me deixaré algú, per supost, perquè n'hi ha amb invitada molta gent.
Els caperulles de l'any també.
Efectivament, els caperulles de l'any. Han fet un... I entonces volem, ixe dia, que serà el dia 10, serà pues, per nosaltres la fecha culmen de lo que és el 50 aniversari a nivell religiós. Després tindrem actes durant l'any...
Este 50 aniversari es celebrarà?
Se celebrarà en l'arxiprestal. El dia 10 de març farem una eucaristia.
I l'hora?
L'hora a les 7 de la vespre.
Sí, per si dissabes algú, Enrique,
sí,
que s'encai convidat per a poder
suport,
anar.
Per suport.
Perquè és tan important fins a l'últim parròquia.
Clar, correcte. És que a part són convidats totes les cofradies, uh-huh, les juntes directives i els cofrades que perteneixen, perquè aquesta celebració no és de la Junta Central,
claro,
és de tota la gent que treballa per la Setmana Santa de Vila-real.
Molt bé.
I el que fins ara no ha treballat, qui sap si va, es mescla en aquesta forma de celebrar, tal volta li agrada i es quede, no?
Jo penso que enguany en Vila-real, en estos dies que estem vivint, perquè si agarres l'agenda, el mes de febrer i el mes de març, la gent que estem vinculats a la parròquia arxiprestal, la gent que estem vinculats a la Junta Central i ens sentim villarrealeros, pues tenim una agenda completa, perquè no n'hi ha fin de setmana que no tinguem una celebració. Quan celebrarem una cosa, tindrem el tema medieval, tindrem la Setmana Santa, tindrem el Diumenge de Rams i acabarem en la Pasqua de Resurrecció, no? Però tindrem de tot. Entonces, durant, jo pense que la gent té que participar, la gent que no és de cofradia i que mos veu, pues tu mateix antes ho havies comentat, en el traslado del Cristo de l'Hospital i tot això, pues té que veure que, efectivament, a part de la gent, que el fervor que n'hi ha, no?, als nostres patrons, pues a part d'això, pues vincular un poc a les tradicions i també el tema religiós, que tot això ben com està, però que n'hi ha que estar ahí.
Pues jo vaig veure gent que sentia aquest fervor, que estava d'espectadora i que tu veies com se notava que la fe de la gent que estava en aquest moment com que se transmitia. Jo estava veient-lo i jo mirava al meu alrededor, perquè lògicament jo tinc que mirar què és el que està passant, no? I jo crec que haurem d'eixir més voltes al carrer. Tal volta ens donaria en compte de lo que és.
Jo vull comentar-te, Susana, que no siga un acte que es celebra, bueno, que és de la Junta Central, que és un acte del 750 aniversari del poble i de la parròquia,
sí.
Jo invitaria des d'ací, ja que tu estàs dient que n'hi ha gent que té molt de fervor i això, que el dilluns que ve, el dia 26, tornem al Cristo de l'Hospital.
Sí. A més, estic ben pendent de lo que passarà este cap de setmana i lo que passarà la propera setmana, és a dir, el dia 26, perquè és el retorn d'aquesta imatge. Si la gent va gaudir de portar-lo, serà igual.
Claro.
És a dir,
sí, perquè a l'anada, o sigui, a l'anada a la parròquia hem sigut Junta Central, és que l'hem dut, però a la tornada Junta Central controlaran el alrededor del Cristo, però tota persona que s'arrime i mos diga que vol dur-la,
sí,
va poder-lo dur.
Clar. Ho va dir mossèn Javier, és a dir, el qui vulga podrà participar de portar
així
el Cristo.
Així ho vam fer en el 2016, quan a la processó diocesana també van ser els membres de Junta Central els que vam entrar a la iglesia i la tornada va ser lo mateix. Una persona que s'arrimava i dia, me deixeu, s'agarrava el Cristo i podia dur-lo. Sabem que hi ha molta gent, els trajectes seran curtets, però bueno, participació per a tot el que s'arrime.
Continuem, Enrique. Bueno, que estava pensant, clar, el fet de poder portar el Cristo és una experiència, és dir, jo sí. L'aconsello.
Sí, no, jo... per l'altura que tinc, pensava que no eixiria mai a dur ninguna pianya, que no me convocaria ningú, no? Trac moltes coses, trac siri, me fan dur del palio, arreplegue cadires, faig moltes coses, però que seria portaor d'una imatge en un moment i que fora del Cristo de l'Hospital, no me ho imaginava mai. Entonces,
és
la
molt
veritat,
emocionant, eh?
Sí, sí, que se fiquen els pèls de punta i la veritat és que és molt bonico, i si el poder encontrar-te al costat d'eixer a imatge i que diu és que és el Cristo de l'Hospital, és el Cristo del meu poble, i la veritat ja no és vore l'allí penjat,
no.
Sinó és poder-lo inclús tocar, no? I entonces això fa varis que no, però la gent, jo entenc a la gent que tingui aquest fervor, perquè a mi me passa exactament igual, jo en lo que també volia dir és que la gent quan recibirà el saluda, el programa,
sí,
veurà que enguany pues, han canviat el format, el veuran que tenim així una sèrie de saludes de gent que nosaltres pensem que el bisbe, pues, l'alcalde del poble, la presidenta de la Diputació, després també tenim el delegat diocesà que és d'ací de Villarreal, la Pasqual Luis, mossèn Javier, que és el nostre director conciliari, Carmina, pues és que, i després els articles de les mateixes cofradies i tot,
sí,
això. Que jo el que demanaria és que la gent que ho llisga, que no agarre el llibret conforme, perquè tots tenim una ànsia d'agarrar llibrets, d'agarrar això, d'agarrar l'altre, però que ho llisga. Ja que fem l'esforç d'escriure, de fer així quatre coses, doncs per lo menos la gent que ho vegi. A veure si aixina penetra un poquet més la Setmana Santa en casa de tots i en la consciència de cada un, no? Per lo menos descofrades que ho recibissin.
Clar, bueno, també es podrien fer un poc, nosaltres també, formar part d'això, la ràdio, i anar llegint trossets, que tampoc estaria malament.
Pues també estaria bé.
Perquè a voltes llegir ens dona perea, però encara que siga en el moment en què estan pujant al cotxe, si escolten un trosset, tampoc està malament. ens sumem a la iniciativa que ens has donat.
M'agrada aquesta iniciativa.
Passem als actes, Enrique, o ens hem deixat alguna
cosa? No, bueno, podem començar per els actes que tindrem primer. Podem començar per aquests actes. Bueno, ja t'he dit que...
Hi ha actes que s'han fet.
Hi ha actes que s'han fet, però ara el tema del retorn, que això és des del 750, que estarem, nosaltres també estarem presents ahir, i després nosaltres ja comencem en tot el tema de lo que és les celebracions que fan les cofradies. Per exemple, el 27 de març, pues, la cofradia de Santa Maria Magdalena fa... No, perdó, m'he enganyat. No és el 27 de març.
No, el dia 29 de febrer es comencem el primer acte de lo que és la programació, i a les 6:30 és la missa de peregrino en la Basílica de Sant Pasqual. És el primer acte que fan per a continuar el dissabte dia 2 en la peregrinació quaresmal a Torresmosa.
Molt bé.
Que estan els dos actes organitzats per la Sang. Després, el dissabte dia 9, a les 4:30 de la vespre, també organitzat per la Veu del Carme, una de les altres cofradies, se fa un via crucis en el dormitori de la Verge de Gràcia. I després, el diumenge, dia 10, sí que és ja la nostra festa, la que estava comentant Enrique, de que tenim la missa solemne, presidida per el bisbe, i que estan invitats, pues, tant autoritats locals com provincials, i totes les cofradies, tot el que senca un poc la Setmana Santa de Vila-real està convidada a este acte.
Nosaltres també aprofitarem aquest acte per fer reconeixement, pues, a totes les persones que han tingut alguna vinculació en la Junta Central. Recordant-les a d'ells, perquè n'hi ha que estaran presents, n'hi ha que no podran estar perquè han faltat o perquè no podran vindre, però nosaltres la invitació l'hem fet extensible a totes aquestes persones que han estat en la Junta Central.
Després ja tenim, a partir del dia 14 de març, la inauguració de la Passió Monumental de Playmobil a la Casa de l'Oli, que organitza sempre Diego Pérez. Sabem tots que és monumental, perquè entres i te perds de tanta cosa i xicotica i que vols controlar tot i veure-ho. Després, ja a partir d'ahir, ja tenim l'altre acte nostre principal de la Setmana Santa. És el divendres 15 de març, a les 8 de la vespre, és el pregó de la Setmana Santa.
I és el que més m'agrada a mi. I això disfrutem. I això de la Junta Central disfrutem. Perquè anem a sopar, saps? Per això m'agrada.
Després de l'acte, bueno, com ja vam comentar la vega anterior que vam estar així, el pregoner d'aquest any és l'alcalde, don José Benau Fernández, i l'actuació de final serà Veus de Cambra. També vos dic que va ser un poquet especial l'actuació. Van a ser 4 avemaries les que van a cantar-se diferents. També va ser molt bonico. I després, conforme diu Enrique, quan acabem ese acte, pues lo que són els membres de Junta Central ho celebrem en un sopar.
És la nostra ja festa. I canvia un poquet, festa. Sí.
I feu el repàs de com ha anat, de què és el que heu viscut, de com han anat les coses. És a dir, és el moment on teniu temps de reflexionar?
No, en el pregó no. El pregó
en el
és
sopar.
Bueno, en els sopars no se comenten les coses.
No?
El com ha anat i com no ha anat i tot això és passar la Setmana Santa, la primera assemblea és la valoració.
Sí, hi valorem.
Sempre solem fer una valoració de el que hem fet bé, el que hem fet mal, el que se pot millorar, el que hem pogut fallar. Ahir és la valoració per dir anem anotant cosetes per al pròxim any no intentar-les repetir. Sempre n'hi ha una valoració negativa que sempre és el mateix, el que dura la provessó. Però és que no podem reduir l'horari de la provessó. Tenim que tenir en compte que són 10 cofradies, molts passos es queixen i cofrades. No podem condensar-ho tot en un cantó. Entonces, no tenim mai la gent exacta que té que eixir. Cada un té la vesta en sa casa, se la col·loquen i venen. Tu no li pots dir a una cofradia quants nedus enguany, perquè no ho sabem.
Claro.
Entonces, no podem calcular lo que és l'hora. Sí que intentem, des de que ells, fins que torna la creu, que siguin 2 hores, 2 hores i quart màxim, però no podem calcular més. I això sempre és el xicotet problema de que la gent, és que mos fa molt llarga, i nosaltres pensem, bueno, pues anar en altres localitats que les provisions són de 4-5 hores, què faríem?
Nosaltres, Susana, tu tens que pensar que des de dins de la Junta Central està la directiva i estan totes les cofradies després representades. Sí, el que sí que fem és que fiquem els punts en comú, parlem, ens comuniquem les coses, intentem per lo menos coordinar-ho tot, perquè, perquè això la gent ho veu, però això té moltes hores de treball. Entonces, nosaltres, Carmina ho sap, i el que som la junta directiva, ens reunim tots els dilluns, a lo millor d'estar fent dos mesos.
Sí.
I tots els dilluns estem i anem tractant temes. Per què? Perquè n'hi ha molts detalls, hi ha moltes coses, després parlem també les cofradies, per si n'hi ha algunes coses que n'hi ha que millorar-ho o ells pensen que se poden fer, i entonces estem oberts a tot. Claro, perquè arribi això, quan això arriba així a plasmar-ho així escrit, pues s'han fet moltes hores de treball. Però aquestes hores de treball, la Junta Central, per això te dic jo que ho agraïm, agraïm a totes les cofradies i agraïm a tots els membres que estan ahí, de que en qualsevol cosa sempre els tenim ahí, mos ajuden a tot, participen de tot, i nosaltres, pues, poqueda a poqueda anem fent. S'acaba Setmana Santa, fem la conclusió i descansem. Això sí, que descansem una temporadeta.
Cosa que guanyo curteta. Enguany ho farem.
No, claro.
Enguany acabarem Setmana Santa i com sempre fem valoració i descansarem hasta setembre, que passades les festes, intentarem fer una reunió ja per a encaminar les coses. Enguany serà acabar Setmana Santa i continuar reunint-nos perquè en setembre tenim que presentar el programa de l'encontre interdiocesano ja a les altres dos diòcesis que ens van acompanyar. Entonces anem a tenir un estiu un poc menejaet per a quadrar coses. Però bueno, en ànimo i en gràcia tot se fa.
Bé, també tinc que dir una cosa, perquè ja que estem comentant això, després del pregó, pues sempre teníem ahí, sempre teníem el pregó musical, que tots els anys fem el pregó musical, que l'organitzava l'Associació del Verge de Gràcia, de bombos i tambors, cornetes, no sé com...
L'agrupació musical de
l'Agrupació musical, efectivament. Entonces, enguany la gent se sorprèn un poc, perquè ja n'hi ha que ha recibit el programa i m'ho pregunta, que enguany no feu el pregó musical? Pues sí que el fem. El que passa és que com tenim tants actes, que és el que hem dit, 750, 750 i 50, i nosaltres hem volgut allargar-ho tot l'any, pues això ho farem possiblement entre el mes de setembre i octubre.
Sí.
Estarem allà. Sí. Estem ja en contacte amb l'agrupació musical i això ho farem i així farem actes durant més mesos de l'any.
Això vol dir que vindran més voltes a visitar-nos, no?
Sí. Correcte.
Pensa que t'estem parlant ara en aquest moment, fins al dia 15 de març, que és el nostre pregó. A partir d'ahir n'hi ha altres actes, antes de començar ja en el que és la Setmana Santa, que vindrem més a mà a contar-te-ho. Però sí dir, adelantar un poc, que quan s'acabarà esta programació, el dia 6 d'abril n'hi ha un concert que formarà part d'aquest 50 aniversari, que està fora d'esta programació de Setmana Santa, i que ja vindrem a parlar-te d'ell perquè serà algo novedós.
I durem a les protagonistes.
Sí.
Pues això, protagonistes, heu de dur a les protagonistes. Enrique, Carmina, gràcies per haver vingut així. És que els temps que tenim és limitat.
Tranquil·la.
Gràcies per haver estat així i no res, d'ací no res els tornem a tindre. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Querida, tu nombre no hace falta que lo diga. Por si una vez más las cosas cambian.
I ara tenim així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, a la portaveu de Compromís per Vila-real. Maria Fajardo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Primer, tres preguntetes que vull que tinguin clares els oients. Vostè és la presidenta de la Comissió d'Investigació del Vila-Bici, d'aquest servei de préstec de bicicletes de l'Ajuntament de Vila-real. Com està la cosa?
Doncs vam tindre la setmana passada l'última sessió de la comissió d'investigació. El que va passar era que no teníem la documentació disponible, com prèviament ja havien explicat així alguns grups, i que jo també vaig vindre a sumar-me a eixa protesta, perquè era cert, no la tenia ni jo, la documentació, com a presidenta. I el que vam fer en esta última comissió, que ja estava convocada, doncs va ser precisament dir-ho públicament, que constarà en acta, que fins que no tinguem la comissió, doncs el poder que se m'atorga a mi per el fet de ser presidenta és el no convocar aquesta comissió o convocar. I vam dir allí que, bueno, vaig comentar allí que si no teníem la documentació, doncs ja no convocaria més comissions per el fet de que no anem a a perdre el temps, ni anem a fer a perdre el temps a ningú.
És que no es poden aclarir res. Si vostès no tenen la documentació, clar, estar allí sense saber com tirar del fil. El que sí que tenen són l'estat de comptes de l'Ajuntament del 2023, és a dir, vostès ja han pogut revisar, per lo vist era prou copiós el que els van donar.
Sí, el que ens van donar era com una foto fixa de quin era l'estat de, dels comptes de l'Ajuntament a data del 31 de desembre de l'any 2023. N'hi ha algunes coses que encara estan en l'aire perquè pel que ens explicaven en eixa documentació, ja li dic, és una foto fixa fins a eixa data. Des d'eixa data fins a que ens donen la documentació, la vida sigue. Aleshores no sabem la despesa que s'ha pogut produir i altres qüestions que estan pendents i que no són un secret per a ningú perquè han eixit en premsa, com per exemple que estàvem esperant a una resolució judicial, que precisament, si no recorde malament, la data que n'hi havia fixada en el calendari era ahir.
Sí, 21-22.
Aleshores no sabem això com haurà quedat.
Sí, però jo diria
per què dic això? Perquè també s'ha fet públic en premsa, després d'eixa foto fixa del 31 de desembre, quins són els remanents de tresoreria. I es va fer en una nota de premsa triomfal, com si fos una bona gestió l'haver estalviat tants diners després d'un exercici econòmic. Però ahir hem de deixar clar que eixa nota de premsa triomfalista no és en cap cas una notícia realista. Perquè no podem presumir de que tenim 9 milions de remanents quan d'eixe import sabem que n'hi ha milions ja compromesos perquè són contractes que s'han de pagar, quan tenim factures pendents que sumen més d'un milió d'euros que s'han de pagar i quan estem a l'espera d'una sentència que té un pes i que evidentment no se sap en què es traduirà, però sí que es pot fer una estimació i també sabem que superarà els milions d'euros, vull dir que serà més d'un milió d'euros segurs. Aleshores crec que hem de fer un poquet de balanç quan fem aquestes notícies triomfalistes perquè realment aquests estalvis no són estalvis. Després també n'hi ha aquests remanents, també es suma, també està el sumatori de totes aquelles places que té l'Ajuntament de Vila-real no cobertes, és a dir, tota aquella despesa en personal que l'Ajuntament hauria d'haver fet i no ha fet perquè no s'han tret places, perquè no s'han cobert, per diversos motius. Aleshores, clar, no és real que hi hagi un estalvi. Sí, és real que no n'hi ha una despesa feta, però no és el mateix no haver-se gastat uns diners que no que haver-los estalviat.
Sí, en este cas el que deia l'alcalde era que dels 9 milions que tenien fruit de que veure la situació com veien, pues van començar a estalviar, que potser si era també el fet de no traure places perquè no sabien com acabaria l'any després del Covid i la guerra d'Ucraïna i demés, i pagant tot el que tenien, es quedaven vora 4 milions d'euros, a l'espera de les últimes sentències que tenien que arribar. Això és el que l'alcalde va dir en la nota de premsa. I per lo que fa a... vostè diu, home, i al principi d'any pues, també han hagut unes despeses. D'això tampoc sabem res.
Efectivament. I recordem també que a finals de l'any passat se'ns convidava a demanar un préstec.
Sí, això era una de les coses que també ens va... sobtar, és a dir, el fet de que...
El fet
de que
si a vostès demanarà... els va sobtar, imaginen a nosaltres que vam rebre aquesta pressió de que n'hi havia no sé quantes coses que no se podien fer precisament perquè no s'aprovava aquest
préstec. En aquests 9 milions, 5 milions i pico eren per a pagar totes les factures que estan pendents de pagament i els altres 4 milions i pico era per a aquestes sentències, si arriben o no arriben. O sigui, que estan i esperem que als que se'ns deu diners se'ns pague. Això és el que esperem nosaltres. El que me pregunten és quan. Perquè, clar, ara està allò de... si en aquests 9 milions s'han estat reflexat els que deuen, suposa que ho pagaran. Com farà el pagament? A sobre d'anar a ple?
Sí, efectivament. És més, avui hem tingut comissions informatives a l'Ajuntament extraordinàries per tractar diverses qüestions, entre elles la moció, per exemple, de suport als cítrics, que afortunadament podem dir que a Vila-real, fruit del diàleg, una proposta que havia presentat Compromís, que provenia precisament de la Unió de Llauraors, amb altres dues propostes que presentava el Partit Popular i Vox, doncs el que hem intentat és posar-nos aquesta venda als ulls i vetllar precisament per l'agricultura, per nostres agricultors, perquè sense ells no n'hi ha cadena alimentària, perquè són la base, i el que hem aconseguit fruit d'aquest diàleg és precisament que es puga ser una declaració institucional de tot l'Ajuntament per aclamar ben fort per els drets dels nostres llauradors i per la... al final per el sector productiu més, per a mi més important que tenim a la nostra terra. Aleshores, en aquestes comissions s'ha parlat precisament del tema de les factures,
clar,
de veure com anàvem a fer el tema del pagament, que si volíem incloure-ho en este ple o preferíem fer un ple extraordinari ja que les factures no s'han dictaminat. Què vol dir no s'han dictaminat? No s'han dictaminat vol dir que no han passat per comissió informativa i que, per tant, aquesta fiscalització que se pot fer o aquesta pregunta d'aixòs dubtes no s'ha produït. Sí. Simplement les hem rebudes els grups, però no hem pogut preguntar ni hem pogut rebre les explicacions o aclariments que puguem tindre un camí. Veus el llista de factures, doncs que pot ser que digues per què precisament les factures que s'han quedat pendents de pagament corresponen als mitjans de comunicació, quina és la raó perquè això ja està d'aixina, perquè n'hi ha moltes de mitjans de comunicació i això crida l'atenció, perquè si es va fer esta activitat concreta que consta en esta factura en el mes de març no s'ha pagat vora un any després. Quina és la raó perquè aquesta factura concreta s'ha quedat despenja? Perquè moltes vegades n'hi ha una explicació i és el que parlem. Demanar explicacions no vol dir ni que s'estiga en contra de que se pague a la gent que ha fet la seva feina, ni que evidentment s'estiga en contra de pagar aquesta factura. Les explicacions moltes vegades són sanes i són saludables precisament per a saber que l'administració pública, i quan parlen de que les coses de palacio van despacio, doncs que a vegades té explicacions tan senzilles com que, per exemple, i recorde un cas d'una factura que es va quedar pendent de pagament del FIT Carrer del 2021, si no recorde malament, que era per una qüestió de que la empresa que facturava era una empresa estrangera, aleshores en el tema de l'elaboració de factures s'havia d'ajustar al sistema que així tenim a l'estat espanyol, i era una qüestió tan simple com eixa que la regidora ens va explicar i que la empresa estava al tanto de que no havien cobrat precisament per aquest motiu, havien refet la factura, és a dir, que n'hi ha qüestions que són minúcies, però que quan ho veu que no s'ha pagat una factura de l'any catapum, és normal que pregunte perquè se produeix aquest
clar,
fet.
Clar, doncs imagines com reben la ciutadania i s'ha notat que n'hi ha 9 milions de remanent, ells estan sense cobrar, és més, les empreses han pagat l'IVA d'aixòs diners que se'ls deu.
Correcte.
Per això li preguntem, serà tot el govern de l'Ajuntament de Vila-real el qui haurà de determinar què se paga i què no se paga, quan cobren, quan tarden en cobrar?
Efectivament, les factures pendents de pagament, aquesta relació de factures, és potestat del ple la seva aprovació i, per tant, és tota la corporació al seu complet, tota, independentment de que siguem equip de govern o siguem oposició, com és el cas de Compromís, els que decidim si se paguen aquestes factures o no.
En este cas, l'alcalde de l'Ajuntament, per el vot de qualitat, per ser el president, faria canviar el vot?
En este cas és que el vot de qualitat seria si es produirà un empat en el vot. I aleshores, per a que es produïsca un empat en el vot, per conforme està configurat ara l'Ajuntament, serien igualment forces les que haurien d'haver ser aliat en una qüestió de vots per a poder
pues
jo ja produir-se un empat.
Ja li trasllade que la pressa que tenen, dic jo, per allò de el pròxim ple o el ple extraordinari, la gent té molta pressa, la gent té que continuar vivint i, evidentment, jo després no sé si se pensaran seguint treballar per a l'Ajuntament o no, però lo cert és que almenys el que han fet. Perquè jo sé fins i tot empreses d'espectacles de fa 2 anys que no han cobrat.
Sí, sí.
I aquestes empreses han tingut que pagar a treballadors.
Sí, i aquestes empreses ja han fet la facturació del seu any, ja han pagat, com vostè ha dit, els impostos que corresponen a aquests exercicis, i fins i tot empreses que hauran travessat
moments molt difícils. Perquè recordem que venien de moments molt complicats, que no veníem d'una època on tot era ben fàcil.
I que fins i tot a lo millor han hagut de demanar alguna subvenció
crèdits.
O alguna ajuda que en algun moment es donava, algun crèdit, i que per a poder justificar-ho havien de tindre certa documentació en el que havia de ser eixa factura generada, és a dir, que l'han hagut de generar sí o sí, encara que després no l'hagin cobrada. Sí,
Parlant de la documentació, vostès ja l'han tinguda, la documentació que han revisat, és que no sé si m'ha contestat, no ho recorde. Vostès veuen que està tot dins de la línia que esperaven?
És el que li dic, els dubtes que se'ns generen a nosaltres és això, són dubtes de, per exemple, perquè el paquet de mitjans de comunicació és tan ample i no s'ha pagat fins ara, si això estava englobat i dins del paquet de mitjans de comunicació, perquè l'Ajuntament de Vila-real té un pla de comunicació, perquè no s'ha pagat en un pagament que siga fruit de les RCs, és a dir, de les reserves de crèdit que ha de tindre l'Ajuntament en eixa partida per a poder fer-les front, i no que siguen ara factures que tenen eixa nota de reparo perquè són d'un exercici anterior. Vull dir, que és el que ha passat ahir? On ha estat l'error o la problemàtica? Després també tenim alguns publireportatges que tampoc sabem a què corresponen, si són campanyes concretes o què són. Després també tenim una jornada econòmica que no sabem què és exactament i volem preguntar, este tipus de... Vull dir que n'hi ha diversos dubtes que volem preguntar i volem saber a què corresponen, i crec que precisament les comissions informatives estan per això i per això estem.
Referent al gasto de lo que ha passat des del mes de gener fins ara, bueno, no ha passat molt, és gener i febrer, però dimarts fem públic la programació del 750 aniversari de la Fundació de Vila-real. Miren, jo la fullejà així, però ahir me vaig parar i li vaig comentar en la ràdio.
Jo li diré més.
Després de...
Vostè diu que el dimarts van presentar la programació del 750 aniversari de Vila-real. Doncs nosaltres ens hem assabentat per la premsa que vam assistir a la presentació de la programació del 750 aniversari de Vila-real. Ens hem assabentat per la premsa que vam assistir a la presentació d'aquest programa. De fet, els meus companys, Santi i Dora, somrients en la foto.
Sí, sí.
I nosaltres no sabíem que estàvem assistint a això. Pensàvem que estàvem assistint a la inauguració d'una exposició fotogràfica que es feia en la Casa Polo Bernabé. De fet, així no ho teníem en agenda de l'Ajuntament. En cap cas posava que era la presentació d'aquest programa. D'aquest programa que, si me permeten la broma, crec que s'han deixat els partits del Villarreal Club de Futbol d'aquest any, tant del masculí com del femení, també podíem incloure els del B. I si volguerem també incloure, no sé... quan se facin exhibicions de patinatge quan acaben el curs o aquest tipus de coses, perquè crec que és de les poques coses que no s'han inclòs. Les activitats esportives, que en tenim unes quantes, no s'han inclòs en aquest programa. La caminata de Fervil tampoc l'he vista. Aquest tipus de coses que són tradicions de tots els anys i apareixen ahir, doncs... perquè unes sí i altres no, seria la pregunta d'ara, perquè a mi el que em sobta és que siga un programa del 750 aniversari on apareixen actes que es fan de sempre, però que apareguen uns sí i altres no. Si ja que els posem tots.
Miren, és que jo, jo ahir estava repassant-lo, no? La missa d'acció de Gràcia.
Sí, la Setmana Santa, que és una tradició cristiana de fa més de 2.000 anys, abans del que Vila-real existira com a ciutat, és a dir, abans de que Jaume I ens atorgara la carta a Pobla, ja se celebraven algunes qüestions de Setmana Santa.
La revista Parla de Camino, jo que entenga, la fan tots els anys, eh?
Sí, la revista Parla de Camino la fan tots els anys. El que no sé és si enguany faran una edició especial per el fet de ser el 750 aniversari. Això n'hi hauria que preguntar-li-ho a la congregació dels juïsos, al director de la revista o directora, no recordo ara mateixa si és director o directora, a veure si és que ha fet una edició especial.
El mercat medieval.
Sí, el mercat medieval coincidís cada any en les festes fundacionals. Veurem si és que enguany és especial. És que igual estem prejutjant,
la Susana. La 13 peregrinació quaresmal a Torremosa.
Sí, sí, això se fa sempre, també.
Però és que... li dic jo perquè no patisquem per la despesa de gener i febrer, és a dir, que vostès, mire, la ciutadania el que vol és cobrar i són remanes que anen ahir no fan res ahir, que tindrien que estar en els bolsillos dels ciutadans perquè necessiten continuar portant... Mire, resulta que, el ciutadà el que vol és portar la seva vida endavant.
Efectivament.
I quan té un contracte, siga qui siga, el realitza i part i compla i complís la seva part.
Clar.
I el que volen és cobrar.
Sí, quan ho fa una faena vol cobrar per la faena que ha fet.
Perdone, però és que el que n'hi ha sent la programació del 750 aniversari no n'hi ha ninguna despesa extra.
No. És més, nosaltres vam acudir a la comissió que se va crear per al 750 aniversari per aportar idees i se va parlar de la reedició d'uns quadernets que s'havien fet en el seu dia i que el meu company Santi Cortells conservava i que eren uns llibrets que explicaven la història de Vila-real d'una manera molt didàctica i molt pedagògica i que eren uns quadernets, la veritat, que estan... són molt bonicos, les coses com són molt bonicos. I és una idea que l'equip de govern va acollir en molta alegria. El regidor, concretament el regidor Emilio Obiol, ens va dir que li agradava moltíssim la idea. I ara el que ens hem assabentat és que, a banda de que això va ser quan se va convocar la comissió, que ja fa més de 2 mesos, el que ens hem assabentat és que s'ha contactat amb una persona d'este poble que és historiadora farà una setmana, per a veure si se poden revisar aquests quadernets i reeditar-los, i en cap cas s'ha comentat que això va ser una idea fruit d'aquesta comissió. S'ha comentat mentre se passejava pel carrer com una idea que vaig tindre jo a nit mentre sopava en ma casa, quan és una idea que va sorgir d'aquesta comissió i que va sorgir precisament d'una persona que en este cas no és de l'equip de govern i que podem dir ben alt i ben fort que és de Compromís. I no és per una qüestió de que busque la lloança, sinó que pensem que s'ha de reconèixer quan les coses ixen de les idees d'una comissió que s'ha fet precisament per a que sorgisquen idees i que algunes idees se poden agafar.
Mire, el que passa és que avui jo anava a preguntar-li a vostè, dices, reunions que teníem periòdiques per a portar endavant el 750 aniversari, que ja sabíem que serien austeres. Mire, és que jo... el que passa és que no puc rebatir-la perquè és que estem d'acord, no? I al final anava a preguntar-li a vostè què és el que han fet. Perquè...
sí, però mira,
no, és que
ixen
també... No, perquè la gent se faci una idea. Miren, n'hi ha una fulla on se posa festes patronals en honor a Sant Pasqual. És que, senyor alcalde, senyor regidors, senyora regidora de l'Ajuntament, que vostè també ho és, encara que està en l'oposició, com podem vostè posar en la programació del 750 aniversari les festes en honor a Sant Pasqual?
Perquè igual a partir de l'any que ve celebrem Sant Rorro o celebrem un altre sant. No ho sé, no, fora bromes. Vull dir, al final el Carnestoltes, per exemple, se li va donar una volteta, no? I se va fer un Carnestoltes enguany, avisant en molt poca previsió, també és cert, perquè la societat civil no se va enterar, la societat civil que sempre diuen ells no se va enterar, perquè va vindre moltíssima gent que no venia disfressada de la temàtica, per una qüestió de clar, que una no s'havia enterat o dos no li havia donat temps a preparar una disfressa,
és que si me parla...
i li van donar i se tracte medieval.
Si me parla doncs d'això, igual... ja li dic que va ser un total fracàs, perquè ja m'explicarà vostè a mi, i sa nit, la gent que va eixir, quanta gent n'hi havia caracteritzada.
Molt poqueta. Totalment d'acord. Per això li dic que potser és que a estos actes que s'han fet sempre enguany pretenen donar-los una volteta. L'únic que espere jo és que no passe com en Carnestoltes i que la volteta que se li vulga donar, que ens avisen en temps per a que aquella gent que vulguin participar de les coses, doncs, puguem fer-ho.
Pues podrà anar dient-me vostè aquestes voltetes que volen donar-li, perquè... bueno, igual és
no, pregunte-li vostè 15
volta
als regidors de l'àrea.
A peu pel terme caminant per la història. I sa 15 volta, que és que s'ha fet sempre.
15 vegades, de fet, 14.
Ojo,
la 15.
Miren, jo, perdone, però és que igual és que estic jo molt cremada, perquè commemoració del Dia Internacional de la Dona. Què passa? Que només se commemora quan la ciutat complís 750 aniversari?
Evidentment no.
Mire, vostè entén... clar, perquè al final, mire, jo no sé si Compromís arribarà a pactar amb el Partit Socialista i acabaran sent un equip de govern, però ja li digue, jo també tenia ganes de pegar-li la bronca a vostè. Vostè està més prop del Partit Socialista. Com pot permetre que s'ocorrisca?
És que jo, és el que li dic, jo m'entere per la premsa que se va fer la presentació d'aquest programa. Jo aquest programa no l'he vist fins que no, he acudit a una exposició de fotos i me l'han donat, quan se suposava que era una exposició de fotos. Unes fotos precioses, per cert. Vull dir, l'exposició està meravellosament bé.
Però és una exposició de fotos,
antigues,
meravellosa,
en
la
que ens han, sí, com moltíssimes que ne fan.
Ojo, però ja me van avisar a mi que seria austera. Però vamos, això no és austerisme.
Però
és
que
vostè
com es pensa que ens quedem nosaltres quan hem anat a la comissió de l'aniversari del 750 aniversari, comissió que se convoca tard i malament, i dic tard i malament perquè només s'han pogut fer unes poquetes sessions en les que Compromís, i això sí que ho puc dir en la cara ben alta, ha sigut el partit que més idees i més propostes ha aportat al 750 aniversari, que no n'hi ha ninguna proposta de les que van idear i de les que van pensar, i que les poquetes que pareix que els feia goig, com pot ser la reedició, ja li dic, d'estos quadernets, resulta que la conta el regidor de l'àrea com si fora idea seua que se li ha ocorrit l'any de antes. Doncs eixa és la voluntat que n'hi ha de certes coses, i crec que són detalls. Igual que no podem assabentar-nos si en algun moment hem d'arribar a pactes o hem d'arribar a parlar alguna cosa, no podem assabentar-nos de que hem acudit a un acte de presentació d'un programa perquè l'endemà, quan llegim el diari, veiem que resulta que havíem anat a la presentació d'un programa, quan nosaltres el que pensàvem era que anàvem a una exposició fotogràfica. És més, Compromís havíem fet ixe dia el nostre homenatge propi al fundador de la ciutat, a Jaume I, van portar la nostra corona de llorer perquè era 20 de febrer de 2024 i van portar des de Compromís nosaltres la corona, i després teníem assemblea. I com estàvem en l'assemblea, me van dir els meus companys, no te preocupes, Maria, que total és una exposició de fotos. Ja aniràs a veure-la en un altre moment, i ara anem nosaltres a la inauguració i tu te quedes així en la militància perquè teníem assemblea aixa vespre. I van anar Santi i Dora. I després veus el diari i resulta que era la presentació del programa dels actes del 750 aniversari. I dius, ostres, pues no m'ha enterat, però és que els meus companys no s'havien enterat que anaven a això. Allí no se va parlar en cap moment d'aquest programa. Se va parlar de les fotos que n'hi havien, se van fer una foto en l'artista que havia donat les fotos per a exposar-les, i ja està. I con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.
De fet, jo li dic de veritat, és per estar a muntó molest. Eh?
Efectivament.
És dir, això arriba un moment en què et dones compte pues que no s'estan donant, no s'està donant comptes ni a l'oposició ni a la ciutadania.
No,
és a dir,
és
ens trobem
de companyerisme, pense jo.
Pues mire, sabe el que passa, que quan el que pateix és el bolsillo del ciutadà, no és qüestió de companyerisme.
Ahí
ja no anem a qüestió de companyerisme. Perquè n'hi ha mitjans
també
de comunicació que tenen RCs, que tenen retencions de crèdits perquè no funcionen com altres, i no han cobrat. N'hi ha empreses d'espectacles que sí que tenien la seva retenció de crèdit
i no han cobrat. Però això jo el que vull que sàpiga la gent és que això no és culpa nostra. Perquè igual la gent és que no es pot pensar que la culpa la té tot el ple. No, tot el ple ha d'aprovar que se paguen aquestes factures, tot i tindre RC, perquè tenint RC no han cobrat quan tocava.
Que
no, si hagueren cobrat quan tocava, això no haguera passat per el pleno. Totes les factures que passen per el ple és perquè tenen nota de reparo, perquè no s'han pagat quan tocava, però això han de passar per el ple, si no, no passarien.
Mire, i jo no parlo dels públics reportatges, perquè mire, jo quan faig un públic reportatge, el públic reportatge és publicitat. Val? Jo no parlo del públic reportatge. Perquè imagine pues que si és un públic reportatge, això va per un altre camí, no? O de les jornades, també pot ser que ahir n'hi hagi que entre la política, n'hi hagi tendències polítiques, perquè està ahí arriba, jo sóc curteta, però està ahí arriba. Ara, una persona que se compromès i contrata a un professional, siga de l'àmbit que siga,
ha de pagar-li.
Ha de pagar. I vostès com a oposició, i us ho demane, us demane per part de tots els ciutadans, tenen l'obligació, perquè per això estan elegits per el poble, de demanar que se'ls pague, perquè a ells no recibiran, però a vostès no tenen més remei que recibir-los.
Sí, sí, però nosaltres és el que hem estat exigint des de que hem entrat. Quines eren les factures pendents de pagament, quan pujaven aquestes factures, quan podíem veure aquestes factures, quin era l'estat de comptes de l'Ajuntament, però és que li diré més.
Sí, però això passarà...
en el meu grup, precisament sí. Compromís, uh-huh. Ho ha demanat des del dia següent de les eleccions. Perquè nosaltres vam nomenar un comitè negociador precisament per asseure'ns a negociar en qui se suposava que era el nostre soci natural, que és el Partit Socialista, i se li van demanar els comptes de l'Ajuntament. Uh-huh. I no se'ns va donar. Se'ns va donar un dossier en apuntes i en retalls de premsa, com si fos la premsa la que me té que dir a mi quin és l'estat de econòmic de l'Ajuntament. Uh-huh. No són comptes reals, no eren excels de 400 fulles, no. Eren notes de premsa d'un mitjà de comunicació molt concret.
Ojo. Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real. Moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres i de veres que esperem que pugueu cobrar pront tots.
Bé, espero que s'hagi quedat mitjanament clar l'entrevista que li han fet a la portaveu per Compromís per Vila-real de Compromís. Bueno, jo al fi i al cap el que vull és que tot el món cobre el que ha fet, no? El que ha treballat. Demà ens veiem, recorden, més que veurem, ens escoltem. Fins demà a les 12.